across the land.
La cançó diu: un matí d'hora, matant l'avorriment, vaig agafar prestat l'escopeta d'en Jet i em vaig asseure al turó. Vaig veure un genet solitari travessant la plana, vaig aclocar els ulls per practicar la meva punteria i el rifle del meu germà es va disparar. Un tret va sonar per la vall, el cavall va seguir corrent i el genet era mort. Més endavant diu: i tot sense cap motiu, només un tros de plom. És Johnny Cash versionant una cançó, en aquest cas, de l'Sting. En té una altra, que és aquella de Folsom Prison, que diu: vaig matar algú a Reno només per veure'l morir. Avui parlarem de matar.
Why had I run? And then it came to me just what I had done.
Efectivament, us volem parlar d'un llibre que examina aquell, el cinquè manament que Déu va encomanar, doncs això, a Moisès, en la famosa aquella pissarra que aguantava, en aquell tan conegut, és aquell manament tan conegut que diu: no mataràs. De fet, l'autor del llibre que parlem avui diu que és el més important dels manaments perquè és una qüestió irremissible. O sigui, les altres, en fi, si t'enllites, doncs, amb la dona d'un amic, en fi, això, doncs, pots deixar-ho de fer. Però, en canvi, doncs, matar, doncs, la persona que matis no tornarà a la vida normalment. Xerrem de no matar i violència, amb el rerefons un dels grans temes de la contemporaneïtat, la violència, precisament. I qui en té el monopoli d'aquesta violència en els temps moderns? I ho farem amb el filòsof i músic Bernat de Déu, opinador i polemista en un munt de mitjans i que xerra de llibres cada setmana al capdavant d'un podcast molt recomanable literari que es diu L'Illa de Mallans. Li preguntarem per això de Mallans, aquí a Formentera i Eivissa, que de Mallans en tenim tants.
Early one morning, with time to kill, I see the gallows up on the hill.
Bon dia, Bernat.
Què tal? Bon dia, companys.
Ei, gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí, per la gent de Formentera i a Eivissa. Com ens explica aquesta...
Per cert, haig de dir que per la meva vergonya absoluta mai no he estat a la teva illa.
No, si
comencem malament.
No has estat mai a Formentera?
Mai. Saps què passa? És que les oportunitats que hi ha en general de visitar la teva illa acostumen a ser a l'estiu per la gent que treballem, i llavors la teva illa està infectada amb dues espècies espantoses, que són els barcelonins, o els catalans en general, i alguna encara pitjor, que són els italians, que són autèntics, els que viatgen, jo sóc molt italianòfil, però en general els italians que viatgen són autènticament detestables. Llavors sempre he anat retardant aquest moment màgic de conèixer la teva illa, que deu ser un dels indrets més bonics del món, perquè clar, l'he vista fotografiada mil vegades, i per tant el meu primer acte de contrició és demanar perdó a la gent que m'està escoltant perquè no he vist la seva terra, la qual cosa em sembla un pecat. Suposo que a l'hivern hi deu haver-hi menys catalans, no? Deu poder visitar...
N'hi ha menys, sí. I els que hi són en hivern, doncs, estan assilvestrats, ja fa molts anys que hi viuen i han escollit agafar les coses bones que els ofereix la formenteranitat. En qualsevol cas, m'ho escolta també molta gent d'Eivissa. Eivissa tampoc hi has estat. Eivissa sí?
No. Tampoc. O sigui, un desastre.
Ets verge en el que és en el fet pitiós, eh?
Sí. És espantós.
Et convidem a venir un dia aquí a les Pitioses en Cibern perquè sí, que efectivament val molt la pena. Avui tenim, no te'n faries creus, avui tenim, en aquest cas, Formentera inundada d'una boira baixíssima que fa que no puguis veure més de 10 metres en fer l'anticiclo o coses. Escolta, anem a parlar d'aquest primer llibre teu, el No mataràs. En el marc...
Si n'hi ha remei.
Sí, en el marc d'aquesta sèrie d'humanaments de l'editorial Fragmenta. Com ens explicava aquesta cançó que cantava Johnny Cash, matar és molt senzill, ho expliques tu en el llibre, matar és molt fàcil. Diu que tots patim, gaudim d'aquesta pulsió, la de matar, i quants cops hem imaginat que matàvem algú, i ens hem quedat millor, si t'haig de ser sincer, quan ens hem quedat descansats. I rebles en la teva introducció alguna cosa així com que no matem perquè precisament podem matar, no?
Sí, a veure, aquesta intuïció primera que ha escrit el pròleg i que després desenvolupen alguns autors contractualistes, sobretot Thomas Hobbes, al qual dedico un capítol, és una mica l'arrel conceptual del llibre. Dediquem moltíssims esforços a conservar la vida. I conservar la vida és molt costós, no només a nivell econòmic, sinó moral, i fins i tot social. En canvi, una de les coses que Hobbes se n'adona és que matar és molt fàcil, perquè bàsicament tots els homes i les dones més o menys tenim la mateixa força. No és necessari un gran exèrcit per matar. I tots tenim, evidentment, aquesta pulsió, fins i tot l'apliquem a gent que estimem. És a dir, tots hem desitjat alguna vegada desfer-nos d'una persona que estimem en excés, dels nostres fills. Dic dels nostres, jo no en tinc, però moltes vegades veus els pares mirant els nens amb un autèntic odi visceral, que és una cosa meravellosa. I realment, a diferència dels filòsofs pacifistes, a mi m'interessen més els filòsofs que han dit que a pesar de la nostra pulsió per matar, que es palesa, doncs, per exemple, ara en nombrosos conflictes mundials, doncs la societat es basa justament en els artificis que creem, artificis en el sentit més polític de la paraula, justament per no acabar morts, perquè, com deies tu, d'entre tots els manaments, que tots ells són filosòficament molt interessants, el no mataràs és el més bèstia, perquè, clar, no és reversible. És a dir, l'ull per ull, tot i que tu matis una persona i et castiguin amb la teva mort, això no vol dir que l'altre tornarà. Per tant, l'acció d'incomplir aquest manament és l'acció més bèstia que es pot fer a nivell moral, segurament, no? I després, a nivell polític, també és molt interessant. Tots els països s'edifiquen a nivell de fronteres, a nivell d'un sistema de defensa, pensant en que tard o d'hora algú els envairà o posarà en perill la seva existència. Per tant, tota la política occidental, en el fons, tota la nostra manera d'entendre la política es basa o sorgeix d'aquest manament, d'alguna manera.
Sí,
per molt que nosaltres hi estiguem en contra, eh?
En aquest cas, dediques bona part de la primera part del llibre, doncs, explicar la història de Moisès, i a més és molt agraït, perquè fa servir el teu estil, que els que doncs, et seguim, de vegades, i et llegim en els teus articles, doncs és aquest punt doncs, irònic, còmic, i de vegades doncs, deixes anar algunes sortides divertides, i expliques doncs, això, no?, que es mata bastant, paradoxalment, abans dels 10 manaments, en aquesta transmutació, en aquesta transformació de Moisès d'un cagadubtes que, com tu expliques, doncs, pasturava les ovelles o les cabres del sogre, a un autèntic heroi, i precisament quan mata és quan es converteix en un home polític.
Exacte. A veure, una de les coses curioses del contractualisme, a veure, com sabeu, el contractualisme és aquella filosofia que en les seves diferents versions, ja sigui la de Hobbes, la de Locke, la de Rousseau, la de Kant, o els contractualistes posteriors, doncs afirmen que hi ha un moment en el qual els homes i les dones, que es diu l'estat de natura, renuncien a la seva força per pactar, diguéssim, viure en societat i cedir el poder i el monopoli de la violència a l'estat. Això és la base, per dir-ho així, allò que ens hem après al col·le, que és el contractualisme, no? Però, clar, això els autors ho fan més o menys al segle XVII i ho fan sense explicar, en certa manera, com s'arriba fins aquí. És a dir, el procés pel qual sembla que hi hagi un moment zero en la qual, per dir així, tothom tingui una espècie d'il·luminació i digui, doncs, escolta, ara ens asseurem tots a la taula i escriurem un contracte social, no? La gràcia de la Bíblia és un dels llibres més extraordinaris de la literatura universal, i la gràcia del llibre, i concretament del llibre que jo analitzo, és el llibre de l'Èxode, que és una obra mestra de la filosofia política, és que justament explica el procés d'abans d'arribar a això. És a dir, explica com una tribu, que és una tribu sense cap mena de representació política, que són els israelites, una tribu absolutament sotmesa a l'arbitrarietat violenta dels egipcis, a través d'un paio, d'un sobirà, que no té cap ganes de ser-ho, perquè, com tu deies, és un pastor, és un tio més aviat tòtil, és a dir, Moisès és una persona que no té cap mena de gràcia parlant en públic, que no té cap vocació de lideratge, és un senyor que està pasturant les seves terres i és tan feliç fent, diguéssim, exiliat d'Egipte quan descobreix que ell és jueu i, per tant, abandona la seva família. doncs justament és molt interessant perquè explica com una persona que no té cap intuïció violenta arriba a ser un autèntic guerrer. I una de les coses que sorprèn més, sobretot de la literatura antetestamentària, és com el, abans de justament Déu ordeni als homes que no han de matar, es, a la Bíblia es produeixen unes autèntiques escabetxines i el llenguatge de Déu respecte al seu poble, és a dir, el llenguatge que manté unit el poble d'Israel, que dubta moltes vegades de la divinitat, és d'una violència bestial. O sigui, Déu és un assassí en potència, no? I Moisès és el seu portaveu. I la violència, en el fons, és el que... La violència i la capacitat de Déu de matar, que dura pràcticament fins al final de l'Èxode, és d'una cruesa i d'una bestialitat brutal. Llavors, el que bàsicament he fet al primer capítol és agafar el llibre de l'Èxode i analitzar-lo com si fos un text de filosofia política, és a dir, treure'n tot el valor credencial, a part, jo no soc gens religiós, soc estrictament ateu, i veure com justament el que no fan els filòsofs contractualistes, o no ho fan d'una manera molt exacta, doncs la Bíblia ja ho posa, no? I allà, si t'hi fixes i vas llegint tot l'Èxode, hòstia, és que ja literalment tot sembla... La Bíblia de tant en tant té moments futuristes, és a dir, sembla que sigui un llibre escrit pensant en tot el que vindrà després, no? Allà ja hi és tot, allà ja hi són totes les qüestions filosòfiques. I una d'elles és que un poble, per sobreviure, necessita adquirir el monopoli de la violència. I això és un dels trets, com saps, de la política moderna, no? Qualsevol estat, per sobreviure, necessita tard o d'hora pensar que hi haurà un altre que el pot aniquilar. Que és una cosa que els catalans, en general, com que som un poble molt desenvolupat, subdesenvolupat, perdó, filosòficament, no acabem d'entendre mai.
Ja. Escolta una cosa. De fet, expliques que... ho vens a dir i avances, doncs, el que serà, diríem, aquesta tesi principal del llibre, que després, doncs, amb el capítol dedicat a Hobbes, doncs, s'acaba, doncs, de culminar. Dius això a la pàgina 29, que Déu es revela com una amenaça, i ho enllaces amb el contractualisme modern, aquesta assignació del monopoli de la violència a l'Estat, que ja ningú es qüestiona, però no només a l'Estat per defensar els seus súbdits, que això ho veiem també en l'Èxode, sinó també, doncs, per castigar, no? També parles, doncs, de que la dinàmica del càstig també queda bastant clara a l'Èxode, no?
Sí, clar, és que per tal que els jueus creguin en Déu els sotmet a una autèntica tortura, a una coacció constant. I no només això, sinó hi ha un episodi que a mi m'apassiona, perquè a més el trobo una obra mestra de la literatura, com és l'episodi de les plagues, no? Que tots coneixem per la famosa pel·li dels 10 manaments de Mill i el Charlton Heston i tota aquella polla amb vinagre. No? Clar, Déu fa una cosa molt, molt, molt bèstia, i és que maltracta un poble com és el dels egipcis, enviant-los tota una sèrie, evidentment, de malvestats biològiques, els hi contamina l'aigua, els envia una sèrie de bitxos, vaja, tremabuns, i deixa clar els jueus, en un moment genial d'immunitat biològica, que no els està matant perquè ell els escull. És a dir, i que, per tant, ell els salva, però en qualsevol moment, i això es veu després de l'Èxode, aquesta immunitat ell la pot trencar i els pot atacar i pot matar-los si no l'obeeixen, no?
Well,
I això és molt interessant veure-ho a través de la figura de Moisès, perquè a vegades Moisès fins i tot al·lucina, no? De com des, fins i tot fa de mitjancer entre Déu. I hi ha moments que Déu i Moisès, que són molt bonics, parlen a un nivell pràcticament de col·legues i li diu, hòstia, tio, no et passis amb la teva tribu, no? Clar, això ens porta a la contemporaneïtat, no? Al final, els estats juguen amb la nostra resistència a la seva coacció, perquè la violència dels estats no és només externa, també és interna. I es veu, per exemple, es va veure en la pandèmia amb la seva capacitat de coacció dels nostres moviments, de la nostra vida, de la nostra biologia, no? De la nostra supervivència, al capdavall, no? Aquí també hi ha un element de violència molt important.
No, jo també, a mi també m'agrada molt com expliques, això és la pàgina 38, aquest, aquest, dius, el final d'aquesta batalla és tot un exemple de solució final, no? Quan fa referència d'aquella escena, no? De la mà que s'obre i Moisès, doncs, deixa passar, doncs, els jueus, els diu, mireu, jo us salvo, però en canvi els egipcis se'ls mata a tots, els ofega a tots. I dius una cosa molt interessant, diu, en efecte, i avançant-se fenòmens com l'autocràcia, els autors de la Bíblia ja parteixen d'una idea postmoderna. Per romandre unit, el poble necessita deificar els líders que al seu torn sovint donen pinso al poble prometent-los miracles.
Això ho sabem molt bé a Catalunya. Sí. A Catalunya portem molts anys de pinso. Abans que al final no hi ha el miracle. Ja. És la putada, no?
No, a mi m'agrada perquè hi ha un punt de zizaquejar, no? De zizac, no? Aquesta manera de que ho expliques, no? Amb aquest anàlisi postmodern del que passa en aquella famosa escena que tots tenim incrustada en la nostra escorça frontal cerebral. Escolta, més coses. Després arribes a Hobbes, que és molt interessant, perquè després d'explicar com, diríem, el contractualisme, diríem, del segle XVII, neix en realitat, o sigui, les passes de l'estat modern en realitat es fonamenten en l'Antic Testament, en l'Èxode, no? Que per tu doncs és l'obra magma de la Bíblia, no? I expliques de Hobbes això, no? El que en realitat no, que no podem viure en comunitat, que ens fem pols uns als altres, que ens percebim per amenaça i que, per tant, entre tots, d'alguna manera, hem convingut que necessitem algú damunt nostre que tingui la vara de manar i de pigar, no?
Sí, dins de la solució contractualista, per dir-ho així, hi ha dues visions oposades, que són una mica les que jo resumeixo el llibre, que són les de Hobbes i de Rousseau. Mm-hmm. Rousseau, que com tot francès és un ésser menyspreable, diu que el contracte social es fa en base a una certa ideologia, és a dir, els homes es reuneixen i arriben, ja sigui per utilitarisme o per, fins i tot per interès personal o per algunes bases filosòfiques comunes, a crear un estat perquè consideren que així viuen d'alguna manera millor. De fet, Rousseau té tant en compte l'Antic Testament que ell parla de que una societat, per tal de que estigui unida, ha de tenir una espècie de religió civil, és a dir, ha de tenir uns conceptes compartits com la benaurança, la prohibició de fer-li mal a l'altre, que siguin pràcticament sagrats, no? Que és bàsicament la base de les constitucions modernes, que són bastant russonianes, no? Assumir que l'home, doncs, la llibertat d'expressió, que l'home és un ésser bo per naturalesa, que doncs, provocar el mal aliè és una cosa, vaja, objectivament dolenta, els estats són bastant russonians. Hobbes va per una altra banda, diu, escolta, al final és que pactem perquè no hi ha més remei. No és que tinguem una voluntat de pactar, és que pactar és l'única manera de no acabar matant-nos els uns als altres. I, per tant, pactem perquè sempre tenim l'element de violència latent. I pactem justament perquè som molt iguals a la nostra capacitat de matar-nos, no? Llavors, Hobbes és un teòric molt més realista en aquest sentit. Diu, és que tant li fot si vostè és pacifista o no, perquè el problema de la violència tard o d'hora l'haurà d'afrontar l'Estat. És a dir, tant li fot si tu ets un home pacífic que no tens ganes de fer-li mal a algú altre. El problema és que la realitat sempre t'acabarà posant en una situació en la qual hauràs de triar si et defenses o no. Uh-huh. I, evidentment, jo sóc molt més partícip de la tradició hobbesiana, bàsicament perquè és que el món tira cap aquí, bàsicament.
Molt bé. Escolta, clar, aquesta és una sèrie de llibres que impulsa i que edita i publica Fragmenta, que giren entorn als 10 manaments de diverses figures, doncs, del panorama, sobretot en llengua catalana, doncs, del pensament, la filosofia, dels mitjans, doncs, fins i tot de l'activisme, doncs, agafen cada un dels manaments i en parlen. Però, clar, jo em pregunto, quan tu vincules, doncs, l'Èxode amb la creació, doncs, diríem, amb la protocreació de l'estat modern, on queda el Nou Testament? Que precisament és, Jesús també parla doncs, d'alguna manera de violència, però el seu missatge és un altre, o ens han fet creure que és un missatge de pau. No sé si en aquest cas el capítol que dediques doncs, a Sloterdijk, no? I aquest somni humanista de crear un espai de seguretat que pugui compartir-se, no? Més, o sigui, no sé si seria més adient per al missatge doncs, en contraposició de l'Antic Testament i de Moisès que ens en parles, doncs, el missatge doncs, més proper doncs, al del Nou Testament, no ho sé.
A veure, vaig tenir la temptació de dedicar un capítol a Jesucrist, el que passa és que, com saps, aquests llibres...
Són curts, sí, són breus.
Ens posa uns límits de 80.000 caràcters que no podem passar sota pena de mort, llavors era molt difícil vincular la figura de Moisès amb la de Jesús. Tot i això, evidentment, clar, el missatge que l'Església i, en general, la gent religiosa ha captat de la filosofia de Jesucrist és, evidentment, el missatge positiu del parar la galta, d'estimar-nos els uns als altres i, sobretot, d'estimar l'enemic. No? Mm. Ara, si analitzes també la literatura testamentària, Jesús, que és una espècie de personatge narcoautista molt interessant, té moments i verbalitza instants de violència molt bèstia. Recordem el fragment famós de l'Evangeli de Mateu, en el qual Jesús diu que no ve a portar la paraula, sinó que ve a portar l'espasa. Uh-huh. Recordem escenes com l'escena del temple.
Era anticapitalista, ja.
Pot ser, sí. Sí, pot ser que sí. Bueno, més que anticapitalista, sabia que calia comerciar en llocs concrets, no pas donar res,
yeah.
que és potser diferent. Però realment hi ha escenes en les quals tracta la seva mare amb una crueltat tremenda, no? Llavors, a la Bíblia mateixa es veu una mica el que serà la pulsió que després esdevindrà el pal de paller de la filosofia contemporània i de la filosofia moderna entre el llenguatge més aparentment violent o justificador de la violència. És a dir, que al final Hobbes no és un bel·licista, eh? Simplement ens està advertint que sota els nostres pactes s'hi amaga sempre l'ombra i el perill de la violència. Eh? O sigui, no és un tio que tingui... De fet, ell va créixer i néixer durant unes èpoques de guerres tremebundes a Anglaterra. No? La figura de Jesús també seria interessant mirada en aquest sentit, perquè al final també és una figura sacrificial en el sentit que al final qui l'acaba pelant són els seus. I en aquest sentit el sacrifici de Jesús també, a l'acte d'immortalitat crística, també és un acte que es fa mercès a la violència. Això no cal oblidar-ho.
Escolta una cosa, quan et van encomanar aquest No mataràs a tu, al principi, quan pensaves com enfocar el llibre, no sé si et van venir al cap, no sé, em pots dir no, doncs no, pots respondre això per descomptat, a figures com Raskolnikov, no?, de Crim i Càstig. Ja, a mi en la introducció, no?, pensava, doncs, quan parlo, penso en literatura i penso en reflexions sobre la futilesa de la mort, o no, o l'extrema complexitat i profunditat de la mort, venen al cap Raskolnikov, sobretot,
sí.
Merceau de Camus, no sé si et van venir al cap també aquestes figures que maten i que tenen respostes molt diferents, no?
Sí, són complicades i molt diferents. El cas de Raskolnikov i l'interès justament de Dostoyevsky és una mica la cara B del meu llibre, perquè al final una de les gràcies de Crim i Càstig és que totes les disquisicions filosòfiques que sorgeixen sobre la possibilitat de matar o la justificació de l'assassinat es donen a través d'un acte nihilista, perquè al final, ben bé, i amb això cal dir que Dostoyevsky és genial, no saps ben bé per què putes mata aquella vella, Raskolnikov. És a dir, l'ontologia de l'assassinat és tan banal que no... En el cas de Merceau s'hi dona un tipus diferent d'arbitrarietat, perquè Camus s'inscriu en un món on encara el colonialisme i la violència sistèmica és molt present, no? Però són dos assassinats interessants justament perquè tenen una manca de fonamentació filosòfica molt interessant. Saps? Al final no té... la gràcia de Crim i Càstig és que l'assassinat de Raskolnikov amb la destral no té cap mena de mística. Saps? Llavors, això potser seria un tema per un altre llibre. Per un altre llibre.
Doncs, mira, precisament, deixa'm preguntar-te, a la dedicatòria, avises que és el darrer llibre, no sé si és allò que es diu, no?, normalment, l'últim llibre de Bernat de Déu, que curiosament és el primer, no?, no sé si fas una broma, o senzillament avises que no n'escriuràs cap més.
A veure, diguéssim que en les actuals circumstàncies serà difícil que faci un llibre, perquè he patit molt escrivint-lo. Jo no tenia ganes d'escriure un llibre. I de fet hi vaig accedir només perquè me'l va demanar l'Anna Ponsola, l'editora de Fragmenta, amb qui m'uneix una relació d'amor pràcticament fraternal. I com que m'ho va demanar ella, no m'hi vaig poder negar. A mi m'han ofert moltíssimes vegades fer llibres. M'hi he negat durant pràcticament tota la meva edat adulta, que ja són uns quants anys. I la veritat és que escrivint-lo vaig patir molt, i ho vaig passar molt malament, perquè potser després de tants anys d'exercir aquesta cosa espantosa, que és el periodisme i l'opinió i tota aquesta merda, doncs m'havia oblidat, tot i que he seguit llegint molta filosofia, m'havia oblidat una mica de com n'és de difícil el nostre art, i em feia molta vergonya escriure un llibre mediocre. I ho vaig passar molt malament, de fet el vaig escriure en 2 o 3 dies, perquè l'angoixa prèvia em desgastava molt. Llavors, jo crec que si has d'escriure alguna cosa, ha de ser realment transcendent. Si no, no val la pena que t'hi fotis, perquè ja, de fet, es publica tanta merda i tants llibres que, vaja, que si no tens alguna cosa a aportar, com és el meu cas, vull dir, no és que defensi gaire el meu text. Millor que no t'hi fotis. Però, bueno, com que els meus amics són molt pesats i m'han estat 20 anys tocant els collons amb que escrivís un llibre, i vist que de la tríada de coses que s'han de fer a la vida, doncs la descendència i això de plantar un arbre, doncs em sembla que no ho faré mai, vaig pensar, bueno, fes un llibre i així callaran d'una puta vegada i em deixaran en pau. Bàsicament va ser això, eh?
Vull dir, molt bé.
De fet, jo quan em va trucar la Ponsada vaig pensar que em trucaria pel 6è manament, que és la meva especialitat, perquè jo he estat un gran adúlter tota la meva vida. I és un dels... De fet, jo diria que és del manament que més podia escriure, perquè és el que més he exercitat durant una llarga trajectòria.
Això em recorda una altra col·lecció molt bona de Fragmenta, que era la dels Pecats Capitals, quan Grau Pere ja avisa, diu, no, a mi em van assignar la Soberbia perquè sóc un soberb. Fins i tot com t'ha decepcionat, no?, que no t'hagin donat el 6è.
Bueno, jo, de fet, em vaig enfadar molt amb el Jordi i amb conya, perquè el Jordi mateix em va dedicar el llibre i em va dir que el llibre l'hauria d'haver escrit jo.
Hi ha
pocs éssers més xulos que jo a Catalunya. I després, amb això dels manaments, hòstia, tota la vida fornicant amb dones alienes, i va, i em toca això del matar. Però, bueno, com que ho havia tocat de jove, i més o menys me'n recordava d'això de Hobbes i de Rousseau, perquè realment vaig ser un molt bon estudiant de filosofia, perquè és l'única cosa que he fet bé a la vida, estudiar bé filosofia, bé, vaig pensar, mira, et servirà per rescatar coses, i és un llibre més fet d'intuïcions que no pas de sistemàtica. Filosòfic és difícilment defensable.
T'ha quedat un llibre molt guapo, Bernat, o sigui que a veure si...
Tu creus?
Sí, jo crec que sí.
Jo encara no me l'he llegit tot perquè em fot vergonya, però ja. La Ponsada diu que està bé, llavors jo em fio d'ell.
Jo
sempre crec que tot el que faig és una merda, però bueno...
M'havia preparat una pregunta que es deia com t'has trobat escrivint una gent, però ja ens ho has explicat. En qualsevol cas, he estat a punt de començar dient allò de... Aquesta setmana m'he llegit, de fet no és aquesta setmana, me'l vaig llegir ahir, aquest llibre teu, i l'Illa de Mallans, que recomanem molt aquest podcast de literatura que fas cada setmana amb diversos convidats, alguns hem anat parlant sovint amb ells, amb la Marina Porres, que sovint mos atén, i que tu saps, no sé si ho sabies, això és una curiositat, Mallans és un dels cognoms, diríem, endogàmics més poderosos a Formentera, més omnipresents. Sí, jo tu saps que sí, aquí a Formentera Hi han, diríem, 10 o 11 cognoms que les persones doncs, que van repoblar Formentera fa, que era una illa deshabitada fa 300 anys, doncs van portar doncs, a Eivissa, i abans d'Eivissa doncs, a Catalunya, doncs hi ha una sèrie de cognoms, 8, 9, 10, com són Tur, Ferrer, Serra, Costa, Torres... Escandell i Mayans, no sé si deu ser el segon o tercer amb més presència a Formentera.
Caram.
Però fa
doncs,
aquesta...
Doncs he de venir a l'illa, collons, no sé què foto.
Que sapigueu formenterers, també hi ha molts eivissers que es diuen Mayans, no tants, més a Formentera, doncs que hi ha un podcast que es diu Lídia Mayans, que parla literatura i val molt la pena. Escolta, ja per acabar, Bernat, hi ha una...
Doncs he de venir. S'arriba en barco, no?, a casa vostra? S'ha d'agafar un ferri.
Necessàriament has de venir en barca, sí. Pots venir en barca des de la península o agafar un avió fins a Eivissa i des d'allà una barca fins aquí, que és mitjoreta. I normalment és una travessa bastant plàcida si no hi ha temporal.
Sí? O sigui, els russos no, i els catarins no us han fotut un aeroport encara.
No, però, bueno, però els russos i els catarins tenen iots que en estiu arriben per aquí per les nostres aigües i tenen heliports dalt dels iots. En fi, és una autèntica fantasia de mal gust. Però deixa'm...
Ja m'ho imagino.
Deixa'm, per acabar aquesta entrevista amb el No Mataràs, jo llegint el teu llibre, sobretot la primera part, quan parlaves doncs, de Moisès i la seva relació com a líder dels israelites, vaig apuntar, i clar, i vull acabar aquesta entrevista, diríem, vinculant-la o enllaçant-la amb l'actualitat geopolítica global, perquè constantment parles de, per exemple, l'inici de la consciència individual dels israelites, això ho dius a la pàgina 32, i de la seva força com a poble només comença quan aprenen a fer por. Per exemple, a la pàgina 33 dius, el sobirà garanteix la seguretat, la immunitat vírica al seu poble, tot i que hagi d'imposar escampant dolor contra l'enemic. O després, més endavant, parles de la dosificació de la crueltat. Ei, tenint en compte que Israel, l'estat modern, diríem d'Israel, ha llançat una ofensiva brutal, en aquest cas, contra Gaza, després d'un atac terrorista dels palestins en terra doncs, d'Israel, i hi ha hagut tants missatges, en aquest cas de Netanyahu, fent referència a l'Antic Testament, m'hi ha fet pensar, Bernat.
Oh, i tant. Bueno, és que aquest és un llibre no només pensat en l'actualitat política, sinó sobretot en el tema d'aquesta tribu nostra tan espantosa, que sempre ha rehuït el discurs sobre la violència. És a dir, un dels problemes dels catalans és que no fem por a ningú. I que tenim uns líders educats en el russonianisme més capellanesc i més pacifista. I la història demostra que fins que no fas por i fins que no tens una capacitat de defensar-te, doncs et mengen.
Tenim un mite tenen un mite als catalans que els agrada molt repetir, que és el dels almogàvers, i de fet és ja aquesta història doncs, que a Albània o a Grècia diuen ai, que vindran els catalans, no sé què, però segurament aquells almogàvers que anaven pel món picant haurien ser aragonesos o mercenaris d'altres bandes.
O potser eren nostres, però també està molt bé. És a dir, quan nosaltres érem alguna cosa era perquè... Bé, perquè la lluitava. És a dir, hi ha un moment en el qual la discussió filosòfica s'acaba i la civilització ens posa l'exèrcit sobre la taula. M'entens?
Yeah.
I nosaltres sempre hem rehuït això perquè els catalans tenim... Els catalans, i parlo de països catalans, tenim un defecte terrible i és que ens pensem que per ser bons ens donarà la raó. I això és un defecte que un dels meus mestres espirituals, que és algú que us toca molt de prop, que era un senyor que es deia Miquel Bauçà, de Felanitx,
i tant.
Doncs discutia. El Bauçà tenia una expressió en la seva obra mestra, El canvi, que m'encanta, que és menys arguments i més tomahawks. M'agrada molt. Llavors, els catalans necessitem menys arguments i més tomahawks. I jo penso que és una divisa fantàstica. Quin gran home, el Bauçà.
Bueno, sí, mos queda... Sí, és aquesta cosa que de vegades la gent que no coneix les Balears no acaba d'entendre que és un arxipèlag que això no ho portem massa bé perquè nosaltres per arribar a Mallorca hem d'esmerçar, diverses hores i hi ha una relació, diríem, d'amor-odi entre, per exemple, els pitiusos i els mallorquins. O sigui, aquesta idea de balearitat, diríem que és una miqueta una impostada, no? Una miqueta.
Ho entenc.
Bernat de Déu, moltíssimes gràcies per haver conversat aquest matí amb nosaltres i recomanem molt que sí, creu-t'ho, aquest llibre No mataràs, de Fragment Editorial, aquesta reflexió de Bernat de Déu sobre el cinquè manament. Gràcies i molt bon dia, Bernat.
A vosaltres, i espero que em facis de guia ben aviat.
Quan vulgues. En hivern, però, eh? En hivern. Salut.
Vinga, sempre, sí. Viatjar a l'estiu és de gent absurda.
Jo t'he dit, d'octubre, novembre, abril, maig.